Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana, com sabeu, parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de cultura, parlarem de relacions internacionals i també de política lingüística. Ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, que és l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, avui hi ha moltes coses a comentar de cadascuna de les àrees.
Sí, hi ha moltes coses. Bueno, entre elles també el Festival Kalima.
Sí, podem començar parlant de cultura, no?
De cultura.
I el que dèiem, no? El Festival Kalima, que s'ha presentat aquests dies, és un festival que torna, no?, després d'uns anys d'aturada, i que es farà a mitjans de juliol, no? Què hem de saber?
Sí, diguéssim, es reinventa el Kalima. Tindrem les nits del 17, 18 i 19 de juliol. Torna una música, uns moments de lleure per tota la ciutadania, reprenent una música, a través de la música, doncs, fomentar tota una comunicació intercultural, perquè d'alguna manera el Kalima vol ser una mica originalment ja tenia aquesta intenció, una expressió d'una sortida a les expressions musicals que arriben des de Catalunya i altres llocs, no? Durant set anys no s'ha fet, però realment també la realitat demogràfica de Vilafranca, de la nostra societat i de Catalunya, ha canviat molt. Som en aquests moments un país amb una varietat cultural extraordinària. I aleshores, des de el Ajuntament i el Servei de Cultures es vol reflectir tota aquesta riquesa cultural que mancava a Vilafranca des de fa anys i, d'alguna manera, aquest festival vol compensar aquest forat i obrir la cultura més enllà del nostre cicle festiu, que és magnífic i meravellós, però que hi ha moltes més expressions culturals que estan a casa nostra, no? I això es farà amb uns nivells de qualitat molt alts per tots els públics. El dia 18 hi haurà un més familiar, concert més familiar, i els espais seran a l'auditori, les afores de l'auditori, i després a l'alberg municipal. Hi haurà allà una zona off per als concerts de petit format que són una expressió, s'han treballat amb joventut i són una expressió de tot el que s'està fent de talent local, que era una de les altres preocupacions que tenim sempre des de l'Ajuntament i des de Cultura, que és els projectes musicals emergents o artístics a nivell plàstic o teatrals, de tota mena, donar sortida i ajudar el talent jove local.
El fet de que parlem d'això, d'una reinvenció del festival, suposo que és una mica això, no? Acollir nous espais i nous públics, no? Perquè ho comentàvem, hi ha un dia dedicat a públic familiar.
Exacte, que això serà el 18 de juliol, que s'encetarà el Kalima Chicks a l'escenari de l'auditori amb el Pony Menut, que és la versió familiar del Pony Pisador, que adaptarà el seu característic repertori musical celta i folk tradicional. Vull dir que, i a continuació, tindrem l'activitat musical a l'Albert, amb un concert d'un artista independent que es diu Lézer. Bueno, teniu tota la programació, està amb el servei, bueno,
al web del Servei de Cultura.
O sigui que hi haurà digis i també format digi, en fi, pensem que omplirà un forat que és que hi hagués un festival municipal fet per nosaltres al juliol, a l'estiu, I també cal recordar que hi haurà les entrades diàries a 7 euros i un abonament pels 3 dies de 15, vull dir que en fi, a excepció del concert familiar, que aquest serà de franc. Vull dir que, en principi, animem a tothom a que vinguin.
Aquestes entrades es poden adquirir ja o estan ja a la
venda? Sí, sí, ja estan a la venda.
Doncs que ho sàpiga tothom, que ja es poden posar les piles.
Sí, exacte, ja es poden posar les piles, que estarem contentíssims de que sigui tot un punt de trobada de tots els vilafranquins, vilafranquines i tota la comarca i de moltes persones que, sens dubte, vindran d'altres... d'altres llocs, poblacions i de més, perquè precisament s'està intentant dinamitzar això. Hi ha grups que venen de banda fora i serà molt interessant.
Tenim bones propostes i anirem parlant, perquè encara queda, no? És a mitjans de juliol.
Exacte.
Tornarem a parlar, parlarem de tota la programació. Hi ha més coses a comentar del Servei de Cultura, del Vinceum, concretament, perquè també s'ha presentat aquests dies, no?, aquests nous recursos, aquesta adaptació del museu, perquè tothom pugui accedir-hi.
Pues sí, la veritat és que el Vinceum ha fet un esforç molt gran per apropar la història i la cultura del vi a col·lectius amb discapacitat sensorial. I això ha estat gràcies també a la Diputació de Barcelona amb el seu programa La Mirada Tàctil. No? I en aquest aspecte és molt interessant perquè es pot gaudir de la visita a tots els públics i que puguin tenir qualsevol mena de discapacitat sensorial o cognitiva. O sigui, si intel·lectualment tenen algunes limitacions, doncs també es facilita. Hi ha elements tàctics, punts que pots tocar, objectes. Després hi ha Braille, també explicacions per persones amb tot tipus de limitacions cognitives, no? I això és un treball molt maco. El museu, el Vinceum, forma part de la xarxa de museus locals, per tant la Diputació recolza i ajuda, i agraïm, la veritat, el suport que la Diputació està donant al Vinceum. I nosaltres, des de l'Ajuntament, sempre s'està treballant perquè sigui la cultura sigui inclusiva i sigui per tots els públics, perquè és que si no ja no té cap sentit, no hi ha cap persona que pugui quedar-se fora de gaudir de la cultura. Per tant, l'ampliació del nou Vinceum té aquestes aportacions. I després hi ha un pla d'accessibilitat que això ve de la Generalitat de Catalunya, que ho estan treballant ara i s'implementarà al llarg d'aquest any i del 2026. O sigui que d'alguna manera... I continuarà, perquè mai aquests establiments tan enormes, elements tan grans, poden tenir una accessibilitat 100%. Però ja és molt important també que es treballi tant amb la Generalitat com amb la Diputació perquè aquest fantàstic museu que tenim sigui per tots els públics, realment per totes les persones.
Sí, està clar que tot aquest treball, no, és per el que dèiem, no, que la cultura ha de ser de tots i per tots, però també una manera de posicionar, i sempre ho diem, a nivell internacional al museu, no, de situar-lo al mapa, i és una mesura més, una acció més.
Exacte, perquè és que, a més, per exemple, quan es va presentar, que va ser el dilluns, sí, ahir, al matí, em van ensenyar, per exemple, el responsable de la ONCE, que hi ha tot el textos Braille, i hi ha un en anglès, és a dir, que si ve un anglès sec,
clar,
pot seguir, visitar, fer la visita del Vinceum, que o sigui que és fantàstic, és una feina molt bona que s'està fent. I si voleu més informació, entreu a la web del Vinceum, perquè allà expliquen exactament tot.
Tot, molt bé. I parlem de reconeixements, en aquest cas un reconeixement que ha estat otorgat al servei, a la Regidoria de Cultura, no? Que és el dels Premis Arlequí 2025. Això què vol dir?
Els Premis Arlequí. Els Premis Arlequí estan donats per la Federació d'Amateur, de tots els grups de teatre amateur de Catalunya. I aleshores, la veritat, d'alguna manera s'ha premiat, s'ha donat al Servei de Cultura de Vilafranca del Penedès el Premi a l'aportació de teatre juvenil i infantil i juvenil. I aleshores, d'alguna manera, es premia 25 anys d'una feina que es fa aquí, que és la mostra de teatre infantil i a l'escena jove. Val? I també especialment el 2024, la programació del 2024 també. I què s'ha premiat? S'ha premiat tot aquest llarg recorregut al llarg de 25 anys, de mig segle, intentant fer arribar el teatre com una eina d'expressió emocional, afectiva, d'autoconeixement, i participen totes les escoles de teatre de la vila. Això és una cosa que és una feina molt transversal entre el que és educació i cultura, com ha de ser. I això ha estat un reconeixement molt maco, i crec que és un premi de tots els pares que porten els nens a fer teatre, els monitors, els professors. De veritat que ja no és només un premi a l'Ajuntament, sinó a tot aquest conjunt, no? I, bueno, es busca d'alguna manera, també una manera, apropar els equipaments professionals de teatre als nens i als joves. O sigui, que facin seu al teatre. A més, en aquests moments hi ha una cosa que és bastant interessant, i és que el teatre s'ha convertit en un espai d'expressió dels joves que estan aïllats, no? El pantallisme, el risc de les xarxes. Hi ha un boom de teatre amateur on es veu que els joves expressen, diguéssim, les seves preocupacions, les seves angoixes, la seva sensació que poden tenir de pors, de solitud. Estem vivint un moment incert, en molts aspectes, a nivell extern, i el teatre els està donant una via de molt bona d'expressió interna i de socialització també, socialitzen, i veiem que està tenint lloc. Jo, de totes maneres, també aquest mateix diumenge, al Casal, hi havia tota ells també treballen molt amb la força del teatre, i era interessantíssim veure com, tant des de l'Ajuntament a nivell públic com una fundació privada, estan fent això. El casino també ho fa, amb el grup Artèria, vull dir, uns resultats que realment mereixen molt la pena, i cal continuar amb aquesta línia. És de les millors línies per connectar amb el públic jove.
És una manera també de plantar la llavor, no? Perquè els més joves i els nens s'estimin la cultura.
Sí, exacte. Sí, sí, nosaltres ja ho tenim, apropar la cultura a tothom és l'obsessió que tenim, no?
I
també apropar Europa.
Sí. També, perquè a més ha sigut el Dia d'Europa aquest mes, el dia 9, no? I al voltant d'això hi ha hagut molta activitat a Vilafranca.
Hi ha hagut molta activitat a Vilafranca, i aleshores, d'alguna manera, en relació amb anys anteriors, s'han fet moltíssimes més activitats aquest any, no? Des de el concert, que ja acostuma a ser habitual per l'Escola de Música Maria Dolors Calvet, no? També s'ha programat una sessió de cinema pels nens al dematí amb un tema europeu, una pel·lícula que era la història de Soliman, a la sala Assassí, i després a la nit i al matí el Kubrick per al públic escolar. I, bueno, d'alguna manera, també a la nit s'ha il·luminat, la capella de Sant Joan es va il·luminar amb el color blau europeu, també s'ha mostrat uns cubs amb tots els valors europeus que estan a l'Ajuntament i després ara estan durant aquest mes a l'escorxador, perquè aquests valors d'igualtat, de respecte, de drets humans estan amenaçats, i ara quan més que mai és fonamental que arriben els joves, els nens. Els nens, hi ha hagut una activitat a la Biblioteca Torres i Bages perquè treballem molt també amb ells, de forma molt unida, i està donant molts fruits molt interessants. I una d'aquestes coses que s'ha fet per promoure Europa ha estat el Passapalabra, però per nens de 6 a 10 anys, que ha estat un èxit perquè havia nens de totes les nacionalitats, o moltes diferents, que viuen aquí a Vilafranca, que van estar, s'ho van passar molt bé, i d'alguna manera ensenyes que nosaltres tenim una cultura local, una política municipal determinada, però que fem part d'una cultura molt més àmplia, una cultura, per exemple, en el nostre cas, de països mediterranis, però cultura europea, una cultura que defensa els drets humans i que és integradora i és inclusiva, no? I, per exemple, l'últim acte que vinculat a aquest Dia d'Europa, que va estar molt bé, va ser el dimecres passat, el Tas d'Idees, que tocava el tema de la geopolítica, si és una eina per entendre el món actual, no? El que està passant, perquè, i bueno, hi portem amb la idea que sempre ha tingut el Tas d'Idees, que està molt consolidat. Per què? Pues perquè toquem temes absolutament actuals que preocupen a la ciutadania amb especialistes, i va venir el Francesc Trias, que és un especialista de fons europeu de la Generalitat, i el Félix Flores, que és un reporter i analista internacional de La Vanguardia. Aleshores, pues què passa? Que en aquests moments, el dia a dia nostre, pues resulta que està molt més afectat per la geopolítica que fa un any, des que va arribar el Trump.
Sí, 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 ja no sap,
clar, i les famílies que, per exemple, que exporten aquí, del Penedès de Vilafranca, que exporten als Estats Units, el vi que tenim, hi ha molta exportació als Estats Units, doncs ara han d'estar pendents de la geopolítica.
Sí.
I aleshores, això crec que quan més informació tinguem, doncs millor, no?
Sí, sí. I estem arribant al final del programa, però no marxarem sense haver parlat també de política lingüística, concretament de la creació del Consell Municipal pel Foment de l'Ús del Català, no? Que també s'ha anunciat.
Sí, doncs la veritat que això estem contentíssims, perquè portem més d'un any treballant amb la Constitució del Reglament. Hem passat les esmenes a tots els grups polítics i a les entitats. I el 3 de juny es convoca la primera, ja està convocada, la primera reunió d'aquest Consell, des de que hi ha ajuntaments democràtics, des del 1979, de la restauració de la democràcia. És el primer cop que a Vilafranca hi ha un Consell Municipal pel Foment de la Llengua Catalana, el primer cop. Es fa amb molta il·lusió, amb molta consciència de la situació tan difícil que té el català, però també amb molta esperança, perquè hi ha una unanimitat de tots els el consistori, dels grups municipals, i hem buscat complicitats amb altres entitats que estaran representades també a nivell de polític. Tenim sindicats, elements del món sanitari, del món del lleure, vull dir, serà
de tots els àmbits.
Eh? Realment és un repte. Treballem colze a colze amb el Consorci, perquè el Consorci de Normalització Lingüística, l'Ajuntament és consorci també, però ells són els especialistes. Ens han recolzat moltíssim. I això, sense ells, doncs, hagués estat molt, molt complicat. També hem estat en contacte amb la Conselleria de la Generalitat de Política Lingüística, la Generalitat de Catalunya, que ens ha donat molt de suport, perquè hi ha molt pocs ajuntaments que hagin creat un consell municipal. Hi ha taules per la llengua, però consells hem estat una mica agosarats, i perquè creiem molt en això. També ens hem posat en contacte amb altres municipis que tenen regidories de política lingüística a Catalunya, i tot això és un fruit de més d'un any de feina, i agraïm molt el recolzament de la CUP i de Vilafranca en Comuns pressupostos sí. de 2025, perquè la partida que es pot dedicar al català, pues, a l'haver nous pressupostos aprovats, pues, aquest Consell podrà tenir més recursos. I això penso que també és positiu de comentar-ho. Ells va ser una de... Bueno, van creure que hi havia que defensar, per a, sobre de tot, aquest desenvolupament d'un Consell de Català i d'uns recursos a millorar i fomentar el català a Vilafranca.
Molt bé, doncs un consell que tot just comença a caminar, però que veurem reflectides mesures en favor del català. I ho haurem de deixar aquí. Moltes gràcies a l'Àngels Dalmau.
Podríem seguir parlant molta estona, perquè hi ha moltes més coses, però bueno.
N'hi ha moltíssima cosa a comentar sempre.
Sí, cultura, molta, però... molta. Molta també, pues, comentar, per exemple, que va estar fantàstic l'homenatge a l'inici del cicle Paraules dels Claustres, homenatge a Àlex Susana, figura importantíssima de la cultura, per de gran poeta dels últims 40 anys a Catalunya, i això va ser un honor fer-ho a Vilafranca i va ser molt maco.
Doncs n'hi haurà més actes d'aquest cicle i anirem parlant. I com deia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, i tornarem el proper dimarts amb més Casa de la Vila.
Estupendo, moltes gràcies.
Adéu.
A tots, adéu.